Parlant de privilegis, avui n'hem fet un nosaltres. Ens feia molta gràcia poder parlar amb el creador de la marca Armand Basi, el Lluís Juste de Nin, i el tenim aquí. Senyores i senyors, comença l'entrevista de l'On vols anar a parar. Miquel Valls, bona tarda.
Bona tarda de nou, Jordi. Avui entrevistem un dissenyador, dibuixant i guionista. Sota el nom de Juste de Nin s'amaga el director creatiu de la marca Armand Basi, un actiu dibuixant en diferents plataformes cíviques. Parlar d'en Basi suposa parlar de moda. Els seus dissenys triomfen arreu del món i les seves col·leccions sorprenen a curiosos i estranys. Ara en Basi presenta la seva nova col·lecció d'home dissenyada per Josep Abril a París i la col·lecció de dona dissenyada per Marcus Lupfer a Londres. Però en Juste de Nin no sols dissenya i treballa pel món de la moda. Avui coneixem una altra faceta del català desconeguda: les novel·les. Entre les seves publicacions destaca una història de la seva família, els Nin, i la més recent, Montecristo 1941. Aquesta història està basada en el clàssic d'Alexandre Dumas del segle XIX. Tot i això, ell li ha donat la volta al mitjó i l'ha adaptat a la història del dia d'avui, Jordi.
Avui, on vols anar a parar, tenim a Lluís Juste de Nin. Armand Basi, bona tarda.
Com estàs?
Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir.
Còmode amb vosaltres, eh?
Com?
Còmode amb vosaltres.
Doncs moltes gràcies. Ens fa molta gràcia poder parlar de moltes coses. I comencem amb la pregunta. Com està la moda a Catalunya? En quin estat de salut està?
Catalunya ha estat sempre un país de creatius. Ha estat sempre un... És un país que no té petroli, és un país que no té recursos naturals, diguem, d'una forma, diríem, espadarrant, com voldríem tenir, per exemple, eh? Però el cas és que el que sí tenim és una tradició, podríem dir, de creadors, de creatius, jo diria amb tots els camps de les arts, però no solament de les arts, també, vull dir, històricament podem parlar fins i tot del camp de la indústria, no?, dels emprenedors que hi ha hagut, però el camp de les arts és una cosa, potser, degut a la nostra extremada individualitat mediterrània, que sempre s'ha manifestat i d'arreu del món. No diguem pintors, cantants, vull dir, sempre ha estat, vull dir, un referent, jo diria, a nivell planetari, eh?
Quan, per exemple, ara exposeu, ara comenceu en París, però venen molts altres llocs, ve Milà, ve Londres, ve Nova York, quan s'exposa una col·lecció, com es parteix, com es comença? Nosaltres veiem el resultat final, veiem nois molt ben plantats, noies molt guapes, desfilant amb els vostres vestits, però tot això té un principi.
Sí, en efecte. I a més, vull dir, cal dir que moltes vegades la gent confon la moda amb el que és les desfilades en si. És a dir, que bé s'ho passen, aquesta gent, no?
Exacte.
Vull dir que, mira com viatgen, mira quina gent més guapa es rodegen. Però la veritat és que això, una desfilada moderna actualment, pot durar 15-20 minuts. Sí. Dir, és evident que un no es dedica mig any, perquè les temporades és de mig en mig any, diguem-ne, per 20 minuts. Diguem-ne, considerem les desfilades com un aparador, únicament com un aparador d'un treball d'un equip de molta gent, que vull dir que per això, vull dir, en moda, el que és absolutament ridícul és parlar en singular, vull dir, la col·lecció és la nostra col·lecció, mai és la meva col·lecció, mai és la teva col·lecció, vull dir, és un treball realment important, especialment amb la que correspon a una indústria de la moda, com és el cas de Basi. Basi és una indústria de la moda amb la que, evidentment, existeix un parc d'organització, tant de maquinària com d'equip, que, vull dir, que des d'un començament caçant les tendències, diríem que aquesta potser és la part més primigènia, podríem dir, d'una col·lecció, una ha de veure dos coses, tan important una com l'altra. Una, el que vindrà, i l'altra, el que ja no està de moda. Sí, perquè aquesta segona part, vull dir, moltes vegades no es té en compte.
Sí.
Perquè realment a vegades és més definible allò que no està de moda, o allò que ha passat, o allò que és tronat, allò que ja comença a friquejar d'una forma, vull dir, extraordinària, i en canvi, realment, el que un va descobrint, amb tot un equip, el que són les emergències, podríem dir, el que realment, vull dir, estan en, no només amb el terreny de la moda, entenem com a moda vestit, indumentària, sinó també, per exemple, amb música, tot es relaciona, amb cinema, amb looks determinats de persona, vull dir, perquè el musculito en un moment determinat, el musculito, ja m'entens, vull dir, de sobte doncs pot arribar a baixar i llavors torna a pujar, per exemple, un caràcter molt més romàntic, tant de l'home com de la dona, posem per cas, un cert neoromanticisme que d'alguna manera existeix, aquest fet de que perquè el minimalisme de sobte nord-americà típic i dominant durant anys, de sobte està caient en favor d'uns plantejaments europeus, etcètera, etcètera. Quan tot això està definit, s'ha de fer la col·lecció. Però, ah, carai, aquí és el punt on tots, dins d'un container bestialment gran, que se'n diu tendència de la moda, un s'ha de distingir. O sigui, un ha de ser diferent a l'altre.
Exactament.
Imagineu que tots féssim exactament el mateix. Pues seria terrorífic, no? Llavors, existeix aquí, doncs, un treball, jo diria, d'originalitat, de personalització, de fer-se realment coherent amb la marca que representes.
Però existeix molta responsabilitat a l'hora de crear, ja que marqueu tendència i la gent es mou segons vosaltres marqueu. Si ara es porta el negre, ara es portaran les samarretes d'aquesta manera, ara els pantalons aniran així, això és molta responsabilitat.
En efecte, existeix, com et deia, un container gran de la moda, que el negre podem coincidir, per exemple, l'any que ve, doncs, el negre, de fet, és una tendència molt forta, amb els grisos, uns tocs, podríem dir, molt més fluorescents, etc. Això segur, coincidirem la gran majoria, en tot cas de la gran majoria de la gent que estem informats, que viatgem, que ens movem, diguem, els grups, no? Però això no vol dir que cadascú interpreti i coneix, es complicita amb un tipus de públic potencial. Aquest públic potencial l'has de conèixer. Fins i tot li has de conèixer els gustos musicals, com deia abans. Li has de conèixer els gustos de viatge. Sí. Fins i tot, si em permets, els culinaris.
Fins i tot els culinaris.
Fins i tot els culinaris, perquè existeixen unes tendències, també, que un ha de contemplar i d'alguna manera es relacionen, no? Que de sobte, doncs, que, doncs, doncs no sé, el tipus de cuina, doncs, la influència de la cuina japonesa, o etcètera, etcètera. Això, un ha d'estar al tanto. Per tant, quan un viatja no ha de veure només botigues o moda o informació de revistes fashion, sinó que el que s'ha de moure és per la nit, els nous restaurants, ha de saber una miqueta captar, vull dir, d'alguna manera, sempre ho he dit, un equip de disseny, allò, com il faut, és creatiu potser amb un 50%. Però l'altre 50% ha de ser un autèntic voyeur, que diuen, eh?
Exacte.
O sigui, un observador, una persona que sempre ha de tenir les antenes ben col·locades.
Lluís, la professió de dissenyador, en el teu cas, és vocacional o l'has anat aprenent i gaudint?
Bé, ara en aquest moment jo ja no em dedico a ser dissenyador, si no, en tot cas, formo part d'una direcció, en tot cas que tinc la responsabilitat d'aquesta àrea. Però sí, durant molts anys he estat dissenyador i he estat director creatiu, i un, us ho puc jurar, no s'hi neix.
No, s'aprèn.
T'hi trobes. En el meu cas, jo puc parlar de que m'hi vaig trobar. O sigui, va ser, diguem-ho així, un accident familiar. Vull dir, la meva relació amb la família Basi és una relació familiar. La meva mare era cosina germana d'Armand Basi i Josep Basi, els fundadors de la companyia. I d'alguna manera em vaig tentar, en un moment determinat, em van proposar de treballar. Jo vaig pensar que seria conjuntural. Aquesta conjuntura es va transformar en 35 anys, diguem-ne, no? O sigui, però per què? Perquè em vaig enamorar de la moda, em vaig enamorar dels potencials que tenia la moda per poder-se un expressar a través de, no de teles, que era el que jo anava, de teles o de dibuix, o la meva formació, podríem dir, molt més, de belles arts, per entendre'ns, i es va canalitzar sense deixar el llapis, mai deixant el llapis, però es va canalitzar cap a la moda, no? Per tant, en el meu cas és un accident.
Parlar de la marca Armand Basi suposa parlar d'un referent dins del món de la moda a nivell mundial. Què suposa per vostè ser com una mena d'icona en la seva professió?
Bueno, no tant jo, sinó la marca que represento, diguem-ne. Però diríem més que icona, jo diria que el maco d'Armand Basi és que, procedent d'una ciutat com Barcelona, vull dir, té una vocació que sempre s'ha projectat a nivell planetari, a nivell internacional. O sigui, per exemple, la nostra primera botiga no va ser a Barcelona, com seria lògic, sinó a Londres. O sigui, ja marcava una fulla de ruta. O sigui, volíem transmetre des de Barcelona, diríem, al planeta, diríem, no?, la nostra imagineria. I això només es podia fer amb un equip realment consolidat, fort, que anessi no, ni tan sols a l'UEFA, que anés a la Champions.
Exacte.
Això és el que volíem nosaltres. I el maco, dic, és que potser segueixen un projecte, que és això el que... O sigui, nosaltres hem passat de ser una marca de roba, a ser una marca que el que vol, de fet, és crear un concepte, un estil de vida que va fins, i aquí torno a repetir la paraula cuina, fins la cuina. Ja saps que nosaltres tenim una associació amb Ferran Adrià, per exemple, amb la roba de cuina, no? amb les fragàncies, amb els rellotges, amb el calçat, amb quantitat de coses, vull dir, de la llar, etcètera, etcètera, i és fer una proposta, diguéssim, d'estil de vida, que no ha de ser per imposar, en tot cas per proposar, que és el que ha de fer la moda.
Renovar-se o morir, no està tot inventat, el món de la moda?
Això és com si et diguessis si està tot inventat amb arquitectura, o amb pintura, o amb literatura. Si no, res que es relacioni amb el creatiu està ja inventat. El que sí hi ha és sempre uns referents. Uns referents que tots tenim i que tots hem begut, diríem, no? I que amb la pràctica de la moda, però amb qualsevol altra també, no? I que, per tant, no, hi ha moltes coses que es revisen, que diu, ara, doncs, mira, toquem els 80, però d'una forma més divertida, més provocadora, no? O etcètera, etcètera, no? Però d'alguna manera sempre és una referència. Bueno, els grans pintors sempre han tingut, per exemple, referències, no? Que hagués estat de Velázquez si no haguessi existit Tiziano, per exemple, no?
Certament.
Etcètera.
A l'hora de crear, Lluís, hi ha moments o s'ha de crear en unes hores concretes? Em refereixo a que s'ha d'anar a l'oficina i resulta que hem de crear una col·lecció. O aquesta inspiració sorgeix a la nit? Surt. Per exemple, hi havia una convidada d'aquest programa que va venir fa uns dies, que era la Carme Ruscalleda, que ens comentava fora de l'estudi que a vegades ella havia inventat coses fins i tot a punt de dormir, s'ho podia coses. El senyor Lluís Bassat també ens va comentar per antena que ell inventava coses abans de dormir perquè li venien al cap. Com es crea?
Mira, això, permeteu-me una... semblarà d'alguna manera una pedanteria, però no. Però el Gustave Flaubert, l'escriptor francès, sí, diguem-ne, va dir que la inspiració, algú que li va preguntar d'on venia, d'on li sortia, quines muses tractava i tot això, va dir que res de res. El que és en realitat la inspiració, o el talent, en general, que així és com realment ho esmentem sempre, no és res més que una llarga paciència. Vol dir colzes, hores, llapisos, equip, foli, diguem-ne, és això, però aquesta fórmula no és per de la moda, és de, jo diria, de qualsevol, absolutament qualsevol cosa.
Anem a parlar d'una polèmica que hi va haver a les passarel·les espanyoles, que era de que les models havien d'ocupar una talla concreta i que si eren més primes d'aquella talla concreta no podien passar per les passarel·les perquè era una imatge que es donava al públic i principalment a les noies i nois adolescents. Què opines, Lluís, d'aquesta llei?
Opino que realment la responsabilitat, que també la moda hi és amb aquest terreny, vull dir, és enorme. També és veritat que durant èpoques, i depèn de quines èpoques, les modes, vull dir, varien substancialment. Jo quan era petit, ja veus que tinc el cabell blanc, doncs vull dir, el que estava realment de moda era la dona voluptuosa.
Sí.
Parlen amb el terreny de la dona,
Sí, sí, sí.
Voluptuosa, em refereixo que les icones en aquell moment, vull dir, evidentment les teniu totes al cap, des de la Marilyn,
sí,
vull dir, i més tard la Sophia Loren o Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, preciosa, per cert, no?
Sí, sí, sí.
Recordeu el Gato Pardo, per exemple.
Recordem i tenim la imatge.
Llavors, llavors, de sobte, van venir uns anys de vaques grasses, curiosament, llavors, vull dir, van ser en aquella època de la Twiggy i tot això i tal, que vull dir, les esqualides van començar a aparèixer, diríem, no? Les minifandilles correspon, vull dir, en aquella època, que vull dir que va durar realment bastant. No ens en recordem que ja hi era aquesta tendència, podríem dir, unes cares més aviat malaltisses i tal, realment nefast, diríem, no? Això va quedar subsanat, diguéssim, als 80 per el culte al muscle. O sigui, encara la Madonna, encara belluga, la Madonna,
Sí,
que belluga, però ve d'aquella època, vull dir, i que realment el culte al cos, al muscle, l'aspecte, podríem dir, excessiu, fins i tot una mica andrògin, vull dir, masculinoide, en quant a... Llavors, vull dir, jo aspiro i espero de que en aquest moment, entre tots, i no és només la moda que s'ha de calçar la responsabilitat, sinó, podríem dir, els mitjans de comunicació en general, o, per exemple, les agències de publicitat en particular, o el cinema. Penseu que els líders màxims de la joventut no és la moda. La moda és potser la segona o la tercera. La primera és la música. O sigui, els cantants, o sigui, els grups... Aquests sí que tenen una gran responsabilitat, que haurien de col·laborar.
Lluís, sabem que tens una gran afició pel món de les novel·les gràfiques. Hi ha dues publicacions destacables. La primera parla dels nins, de la teva família, i aquesta darrera parla de Montecristo 1941. Què hi podem veure?
Doncs sí, efectivament, aquesta és més que una afició, per mi és una mena de... que no sé què va... Jo sembla que devia néixer amb el llapis, i suposo que moriré amb el llapis posat, allò, I que, efectivament, és la meva eina més apreciada per expressar-me. Llavors, vull dir, en un moment determinat, tenia unes històries al cap, aquesta va ser la primera, va ser la història de la meva família, que la vaig fer ni més ni menys com a excusa per explicar la història del meu país. Perquè jo vaig entendre que el meu país no és ni més ni menys que la meva família gran, diríem, no? I que tenia una història realment molt paral·lela a la meva de família. Jo tenia la sort de tenir una documentació familiar molt extensa, de 300 anys, gairebé, els nins, i que venien de Tarragona, etcètera, etcètera, eh? Concretament de Salomó, eh? I llavors vaig fer com una mena de paral·lelisme història, tot dibuixat, tot és en format de còmic, o sigui, per tant és una novel·la gràfica, però relatant la història de la meva família, vull dir, amb tots els episodis de la història de tots nosaltres. Bé, això va anar bé, va anar molt bé, m'ho va editar Planeta, i realment vaig quedar molt gratificat, i llavors, temps després, clar, ja no hi ha qui m'aturi, ja vaig començar a fer el segon, que és Montecristo, que sí, vaig agafar, potser perquè Montecristo va ser la del Dumas, com has dit abans, i és la primera novel·la, diguem-ne, seriosa, voluminosa, que jo vaig llegir a la vida, o sigui, quan un petit adolescent o un nen gran, diguem-ne, no? I em va impressionar molt, aquell personatge gòtic, quasi, i així, no? Simplement el que vaig fer és agafar l'esquelet de la història de Montecristo, que tots coneixeu, eh? Que és una venjança, sí, història d'una venjança, uns dolents i uns bons, i el vaig traslladar a l'Espanya postfranquista, perdó, al començament de l'Espanya franquista, l'any 41, i vist des d'aquí, des dels catalans, des de Catalunya, des de Barcelona. I llavors és una història que és fins al retomb de Tarradellas, o sigui, el qual abasta un temps, vull dir, fins al 73 i així, no? Abasta un temps, vull dir, considerable de la nostra història. Història que d'alguna manera potser al principi jo no la vaig viure, però la segona la vaig viure bastant intensament.
Quines diferències has notat entre l'hora d'agafar un llapis per fer aquesta novel·la gràfica i l'hora d'agafar el llapis per dibuixar un disseny? Hi ha diferència entre una cosa i l'altra?
No, tot és com una pistola, no? És una eina, és una eina mortífera que pots d'alguna manera utilitzar-la per una cosa o per l'altra, no? És, com he dit abans, fora de bromes, és una forma d'expressió, una eina d'expressió. Quan toca treballar amb el sentit de moda, vull dir, és evident que ho canalitzes amb uns còdics molt diferents que quan estàs fent una reflexió més personal, més íntima, que és la de, en aquest cas meu, de la novel·la gràfica, vull dir, és així.
Lluís, en aquest programa, a part de nosaltres, també hi ha nens que pregunten coses, són preguntes...
Us coneixo el programa,
sí, sí, sí.
O sigui, que per tant vol dir, sé perfectament...
Per tant, jo no t'explico res.
No m'ho expliquis, va. Simplement és la part més acollonidora, podríem dir, poèticament parlant,
és que els nens,
del programa, no?
Els nens, deixa'ls anar.
A veure com ho agafem.
Aquestes són aquestes quatre preguntes que ells no sabien que vindrien aquí, que vindries aquí per preguntar-te una cosa concreta, són preguntes genèriques, i aquesta és la primera pregunta.
Un desig que no sigui la por al món.
Ai, perdona, no t'he sentit.
Un desig que no sigui la pau al món.
Un desig que no sigui la pau al món.
Doncs mira, que el nostre país, vull dir, pugui decidir el seu destí, vull dir, amb el mínim temps possible.
Segona pregunta.
Digue'm la ciutat on t'agradaria viure.
Mira, per mi Barcelona és la meva ciutat, és la meva vocació, és com el meu taller, és el meu referent, però et diria una cosa, sí. Algun dia, i mirem que això no passi mai, hagués de fugir, em trobarien a Venècia.
A Venècia?
Sí, a Venècia, com en Casanova i com en Vivaldi i com tants altres.
Tercera pregunta.
Quin és el teu menjar preferit?
La cuina de mercat, sense dubte alguna. Com més virgueries hi tastat al món, com més exotismes m'han proposat, i això amb tot el respecte amb el meu amic Ferran Adrià, sí, sí, sí. I aquest és un creatiu català, vull dir, i un dels personatges més coneguts del món. Però el que a mi m'agrada fonamentalment és la cuina de mercat. La cuina de mercat, aquesta de tota la vida, senzilla i realment amb productes naturals nostres, no?
I última pregunta.
Quin superpoder t'agradaria tenir?
Quin superpoder t'agradaria tenir?
Home, tenir més temps, això seria fantàstic. Per exemple, i especialment a la meva edat, xaval, t'asseguro que és una cosa que s'agrairia moltíssim. Vull dir, tenir una miqueta més de temps. Per exemple, que els dies, sobretot amb el terreny del lleure, poguessin durar, doncs mira, 3 horetes més, què et sembla? No, això seria bo.
Estaria bé. Lluís, la moda catalana, el Barcelona Fashion Week, o el conegut com a Gaudí, d'aquí un temps, d'aquí uns anys, el veurem equiparat a Milà, Londres, Nova York, París?
Jo espero que tots els assajos i d'alguna manera correccions i experiència que ha existit des de Barcelona, sobretot a costat de la realitat de que aquesta ciutat és una de les més desitjades pels visitants, vull dir, a nivell internacional, faran que ens complicitem tots plegats i puguem oferir, diríem, una plataforma que vull dir que d'alguna manera sorprengui, perquè d'alguna manera moda és sorprendre, si no sorprèn, vull dir, no és moda, no? I que es pugui realment fer el màxim de coses a Barcelona. En Barcelona s'ho mereix, realment, vull dir, estem bastant ben situats al món en aquest moment.
Doncs anem a les conclusions i els titulars finals, Miquel.
Doncs sí, aquesta tarda en Lluís ens ha dit que a Catalunya tenim una bona colla de creatius en tots els sectors. Ens assegura que la passarel·la mostra el que vindrà i el que ja no es porta. Ens ha donat una gran alegria, sobretot pels presents, perquè ens ha explicat que el musculito torna a baixar, eh? Vull dir que no descarteu anar a la passarel·la a desfilar. A la moda diu que s'ha de ser diferenciador un de l'altre, s'ha de saber distingir, i la moda diu que no s'ha d'imposar, sinó que ha d'aconsellar. Aquesta tarda també ens ha dit que el llapis és una forma d'expressió. Això també ens ho deien a nosaltres a P3 i no hem arribat a expressar-nos molt bé. Ens quedem, però, en dos titulars. Diu, les desfilades són un aparador d'un treball en equip i em vaig enamorar dels potencials de la moda de saber-me expressar a través de les teles.
Lluís Custodinent, màxim responsable d'Armand Basi, seguiu creant, nosaltres seguirem comprant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per venir.
Gràcies, amics.